Novedades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Viatjar és una forma d'educació a l'aire lliure. És una manera d'expandir la nostra visió i coneixement del món. I nosaltres fem nostres aquestes paraules del líder budista Xing Yun. El turisme, en l'actualitat, ha experimentat un important creixement i una gran diversificació fins a convertir-se en un dels sectors econòmics que amb més rapidesa creixen al món. Per a parlar-nos sobre aquest tema amb tanta projecció, tenim Joan Carles Cambrils Camarena. Benvingut, Joan Carles.
Moltes gràcies per haver-me convidat i un plaer compartir amb vosaltres esta nova etapa del programa.
El plaer és nostre.
Gràcies.
El nostre convidat naix a Pego, la Marina Alta. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant. És màster en Gestió Pública Directiva. També és tècnic especialista en la creació de producte turístic i de suport a les destinacions turístiques. Ha realitzat distintes publicacions de llibres docents d'investigació i articles en revistes d'investigació. A més, col·labora en distints projectes d'I+D+I. Des de febrer de 2009 fins a gener de 2012 ha ocupat el càrrec de cap de la unitat de suport de la Direcció General de Turisme d'Espanya, que pertanyia al Ministeri, en aquell moment, al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Actualment ha tornat al seu treball com a professor titular a la Universitat Politècnica de València, on imparteix matèries en graus i postgraus relacionades amb l'economia i la planificació del turisme. Joan Carles, com bé hem començat en l'entrevista, hem parlat de que has estat 3 anys en, la Direcció General de Turisme, no? Uh-huh. Aleshores, tot pràcticament t'anirà plantejat sobre aquesta qüestió. Ens agradaria saber quins elements conformen el sistema turístic. Encara que no pagarà un examen.
La veritat és que és una de les preguntes que solem posar els professors de turisme als alumnes, no? Perquè, clar, però que algun país, alguna ciutat, algun territori vulgui començar a plantejar-se el desenvolupament turístic, el que cal, en primer lloc, és tindre atractius, el que diem recursos que són molt interessants perquè gent d'altres territoris vulgui anar a visitar-los. Si tens recursos que són de molts tipus, com vosaltres intuïreu, de tipus natural, antropològic, etnogràfic, de cultura més bàsica, més popular o més dura, més... És a dir, si tens aquests recursos pots començar a plantejar-te a fer turisme. Si no, pots inventar-te els equipaments i pots inventar-te les atraccions, com poguera ser el cas de la ciutat esta de les arts i les ciències que s'ha creat ex novo, o quan el planteges crear algun palau de congressos, o el planteges fer un recinte per a grans esdeveniments, grans concerts. Aleshores, tu estàs creant els atractius. Si tens els atractius, només necessites que la gent siga accessible, que el territori siga accessible a la gent i que quan la gent arribi allí, mitjançant els aeroports, les carreteres, les vies de tren, que puga pernoctar i menjar. Això serien els elements bàsics, no? Però, clar, primer has de tindre elements que ens atrauen a viatjar a un altre lloc, no? Que no sol ser l'habitació de l'hotel o el seient de l'avió o el menú en un restaurant, sinó algo més, no? Que es fa que l'experiència valga la pena eixir de casa, on estem tan còmodes, però ens agrada, en ocasions, abandonar la llar i pegar a fugir, a visitar coses, no?
Bé, Joan Carles, parlant del territori valencià, quins són els recursos turístics, que siguin els atractius, no? de què disposem, i quins són els factors de localització turística al nostre territori?
Pues mira, el nostre llarg litoral que tenim, és el País Valencià, és l'atractiu principal. Probablement el 95% d'allotjaments i atractius estiguen doncs, en els 2 quilòmetres endins que n'hi ha en tot el litoral. No? I d'ahir és on doncs, s'han generat en els últims 40-50 anys moltes rentes per a les famílies, per a les administracions, molts llocs de treball, que han permès que molts valencians poguérem, en certa manera, utilitzar aquests diners per a millorar la nostra formació, per a viatjar, per a fer-nos les vivendes, etc. No? És a dir, hem tingut la sort, perquè això no vam fer res per tindre-ho, de tindre unes condicions ambientals de clima i de localització geogràfica en la costa fantàstiques, no? Molt atractives per a la gent del nord. Hem tingut la sort d'estar proper de societats en rentes molt elevades, l'alemana, Centroeuropa en general, els britànics, i que a més tenen unes temperatures mitjanes diàries i sempre molt més baixes de les que tenen ací. Per tant, a la gent li abelleix la nostra temperatura, la latitud on estem. No? Després hi ha poquets elements ja atractors, és a dir, tenim un bon grapat de festes molt interessants, però que tenen una capacitat d'atracció relativa en termes quantitatius, i després tenim algunes ciutats intermitges, en fi, la ciutat de València que està reinventant-se en els últims anys, no? Mm-hmm. I està captant, és veritat, un increment important de visitants, no? En els últims 4 o 5 anys per la seva oferta cultural, no? Basada cultural, però en tota l'oferta renovada que té d'equipaments i en la part també més tradicional, no? Mm-hmm. I això és el nostre producte. Tot el que més no és massa rellevant, per exemple. I no sé si coincidireu amb mi en que realment el turisme rural, el turisme en espais muntanyosos o en espais cultivats d'interior, en termes objectius, comparant amb les zones naturals i rurals que n'hi ha en la resta del món, el País Valencià no té uns atractius que la fan massa competitiu. Mm-hmm. Aquí fa massa calor i n'hi ha un terme molt sec en els mesos d'estius i quan la gent prova a viatjar, i a l'hivern està bé, però no tenim les masses boscoses, els paisatges i les vistes espectaculars que hi ha al nord d'Espanya o per Centre Europa o per altres selves, no? I això ens fa pues, que tinguem atractius per a nivell, diguem, regional, a nivell un poc... No tenim unes condicions ahí fortes,
sí, potents. Sí, encara aquí pot atraure el turisme rural els habitants de les ciutats que estan pròximes, no gent que vinga de molt lluny.
Sí, perquè tenen altres ofertes a Aragó, a Catalunya, a Navarra, ja no dic tota la cornisa cantàbrica, fins i tot determinades parts de Castella, d'Andalusia, que objectivament, en termes de qualitat natural, mos superen. No? Entonces, pues la gent va mirant i va provant, però això té uns límits. No?
Pel que fa al que comentaves de la reinvenció de la ciutat de València, a més d'esmentar la ciutat de les arts i de les ciències, sembla que ha sigut un poc el buc insígnia, no?, d'aquesta reinvenció, no?, l'element emblemàtic. Però jo penso que també... no sé, que el centre històric també pot ser molt interessant, i de fet em va cridar l'atenció l'altre dia en la ràdio,
sí,
que en què estaven a gent que havia vingut en un dels creuers, després en parlarem dels creuers, però els en què estaven i els preguntaven què els havia pregut a la ciutat de València, i dient una ciutat molt bonica, molt històrica, saps? No destacaven la ciutat de les arts i de les ciències, sinó destacaven molt històrica. Sí. En canvi, després s'entrevistaven a un representant de la Generalitat Valenciana de Turisme, no me'n recordo el nom, i destacava que la ciutat de València té molt a oferir, dia, la ciutat de les arts i de les ciències, això el primer, i després ja posava i després hi ha un centre històric bastant interessant, bastant interessant. Jo crec que probablement els estrangers són més conscients ara mateix de l'interès que té el centre històric de la ciutat que no probablement els mateixos valencians.
És que la política de promoció oficial ha apostat per posar en les primeres pantalles de les webs promocionals, dels fullets i de les fires i tal, pues estes icones, no? d'arquitectura pues molt trencadora, polèmica i, en fi, la polèmica fonamentalment està sobre si això és capaç de sobreviure amb finançació privada, perquè la qüestió és que ha hagut una aposta pública molt forta per això, i això sí que és el que és clarament discutible, no? Sobre si és la millor oportunitat d'inversió en unes infraestructures com aquestes, tenint en compte com tenim l'economia regional actualment, que està en una situació terrible, no? És una situació, del punt de vista financer, duríssima. I és cert que és indiscutible el valor que té la ciutat històrica de València. És un dels centres medievals més grans de tota Europa. Té alguns edificis d'arquitectura civil, unes cases, uns palaus espectaculars. Però el que passa és que en aquest espai n'hi ha més competidors, en l'espai de la nova arquitectura i tal, en la que es va apostar, pues sembla que n'hi ha menys, però és evident que la ciutat de les essències té una durada, un recorregut d'un dia, un parell de dies, vull dir, cal complementar-ho amb l'oferta museística, l'oferta cultural i tal més tradicional que té la ciutat.
Sí, sí.
Bé, Joan Carles, tenint en compte doncs, que aquesta activitat és molt important i justament així a casa nostra doncs, l'ha potenciada moltíssim. Doncs, quines serien les principals polítiques turístiques que s'han aplicat al nostre país?
Pues, mira, l'ordenament constitucional, la manera en què es van repartir les competències, va dictar que el que és invertir en el territori, el que és invertir en disseny d'accessibilitat de les carreteres, en la protecció dels edificis o no, en la promoció de més hotels o apartaments, és a dir, tot el que és treballar sobre el territori dissenyant allò que va a viure el turista és competència de l'autonomia. La promoció turística internacional, en principi, l'estat central, el que fem a Madrid, segueix tenint recursos, infraestructures i competències per a fer-ho. Però les mateixes autonomies segueixen elles també utilitzant una part dels diners per a promocionar-se o bé a la resta de l'estat espanyol o bé per a Europa o a la resta del món, cada un vol. I, per tant, així el País Valencià el que ha passat en els últims 25 anys és que s'ha apostat per generar una legislació bàsica que tinga clar la classificació dels allotjaments, les qualitats, la classificació dels restaurants, organitzar un poc les professions que es poden fer així. Per tant, hi ha hagut una política orientada a definir les regles de joc, no? D'ací dins. Per una altra banda, la Generalitat en distintes fases també ha tingut distints pressupostos els últims anys, la política, vull dir, intenta posar-li dimensió històrica, no? Històricament ha hagut una aposta per la formació professional, una aposta per dotar de serveis de personal a les delegacions territorials, que estiguin més propet als empresaris, i hi ha hagut una aposta per la promoció d'ací del País Valencià, online i offline, acudint a determinades fires, etc., com tots, no? La situació actualment és una situació d'endeutament brutal on no és possible fer grans empreses, sinó cal pagar el que devem, que són vora dos pressupostos anuals de la Generalitat, és el que es deu actualment, no? I diguem que, desgraciadament, la conselleria està enfrentant-se en el seu instrument de promoció i d'ajudes, que és l'Agència Valenciana del Turisme, a un ERE, a un expedient, que afectarà un gran nombre dels treballadors que estan allí, que són al voltant de 250, i que es coneixerà a finals de mes. Jo són, en fi, notícies que conec, no estic ahí dins el detall, però actualment la política és molt de mantindre un poc el que n'hi ha i d'intentar atendre el que es deu, perquè les ajudes a ajuntaments com el nostre de Pego i altres atorgades en 2009 encara no s'han pagat. És a dir, les ajudes de la Generalitat aprovades i reconegudes a ajuntaments i empreses en 2009 estan pagant-se o no s'han pagat encara. Aquesta és un poc la situació que n'hi ha avui en dia a nivell de polítiques públiques, no? Mantindre un poquet el que n'hi ha i treballar sense diners.
I ara ens agradaria també que es comentaris un poc quins són els principis del turisme sostenible i l'aplicació pràctica d'aquest tant a nivell de destinació turística com d'empresa turística.
Pues has tocat un tema de veritat de molta actualitat en els últims anys.
Ai, no? És que jo som molt actual.
Sí, la veritat és que esteu perfectament informats sobre els temes que són ara estan en l'agenda important. No? El tema de la sostenibilitat és un tema transversal, veritat, que parlem en la pròpia universitat, de com fer una universitat més sostenible, més respectuosa, amb tots els seus clients, no? En teoria, amb els seus treballadors, amb els seus estudiants, la societat, també amb el medi ambient, no? I entonces és un corrent que està a nivell global i en tots els sectors d'activitats. Ens donem compte que hem fet moltes coses mal en les nostres funcions de producció i les de consum. Hem consumit mal o molt i ens han ensenyat a mal consumir i hem produït mal i tot això té conseqüències negatives i això afecta a tot el sector de l'economia, a tota l'economia i afecta a la nostra funció també com a ciutadans i com a consumidors, no? Per on hauríem d'anar tant les destinacions turístiques com les empreses turístiques per a incorporar polítiques més sostenibles, que només significa intentar, quan facis les coses, unes ulleres bifocals. Mira el que vols solucionar a curt, però mira també un poc per a la propera generació. La propera generació es calcula que ve entre 15 i 30 anys posteriors, no? Aleshores, intenta que això sigui viable financerament, que els impactes que vagis a generar, que el cost de lo que vagis a renunciar en els propers 25-30 anys no siga massa alt. Fes alguns escenaris, fes alguns ensaios del que tens per ahí, no? Però jo sóc en aquest sentit pessimista. Sóc molt pessimista, és a dir, perquè com sóc professor d'això i conec molts casos, malauradament és una paraula que cal canviar-la. És a dir, quan aquesta paraula s'utilitza per l'extrema dreta, per l'extrema esquerra, per els grans empresaris, per els sindicats, per els consumidors, per els països del nord, per els del sud, i tots la utilitzen i queden fantàsticament bé, incorporant-la al discurs polític, és que algo no va bé.
Cada un li dona un significat diferent.
Totalment. És una paraula que la maneges de moltes maneres i en aquest sentit jo dic que és una paraula que s'ha tornat eròtica. La pots tosar per ací, la canvies de lloc, la utilitzes al revés.
Interessant, això.
Però és una filosofia, però que en termes pràctics sóc molt pessimista perquè en els indicadors que tenim de pol·lució, d'ús del territori, de combatre el canvi climàtic, de mantenir les costes en bones condicions, en tot això no tenim encara realment una visió de que estem canviant la tendència i estem fent-ho bé. Jo crec que seguim que tenim que estar lluitant ahí, però la realitat em diu que així en altres països no estem fent suficient per a aturar o frenar el dany i l'impacte que estem fent negatiu en el planeta, no?
Bé, Joan Carles, jo volia plantejar-te quins són els principals impactes que provoca l'activitat turística precisament sobre el medi ambient, també sobre l'economia i sobre la societat de les destinacions turístiques, és a dir, de quina manera el turisme ens impacta, no? Ens afecta a les destinacions. I també quins són els instruments per a gestionar i reduir aquests impactes negatius.
Bé, jo ahir vaig a comentar-vos que sóc un firme defensor de que l'activitat turística en general no és la que més perjudica les destinacions turístiques i la que més provoca transformacions abusives. Mm. I ho vull diferenciar d'un altre sector que té la seva pròpia vida, que és el sector de la construcció residencial. El sector de la construcció residencial es dedica a construir allotjaments que després es venen per, o es compren, millor dir, per diferents motius. Per tindre una, per especular, és a dir, per esperar que en el futur augmenti el preu, per tindre una vivenda on blanquejar els diners negres, per tindre una vivenda per arrendar-la turísticament, per tindre una segona o tercera vivenda, com una inversió més ahí on col·locar diners, però el sector de la construcció ha sigut un gran sector transformador del territori. El sector turístic està molt conscienciat, i ahir parla d'hotelers, dels que arrenden apartaments, dels guies turístics, dels agents de viatges, de que amb una costa sobretransformada, amb un territori lleig, amb un territori brut, amb un territori sense bones condicions, perdem clients de qualitat. I n'hi ha molta gent en el sector turístic que diu, és cert que atraure gent a un territori implica una certa transformació del territori, però estem disposats a que després d'una certa transformació, construint un hotel, un complex i tal, puguem la resta de que són els paisatges i tal compensar-ho d'alguna manera perquè això és realitat, és grans atractius, no? Mm-hmm. I des del sector turístic es cuida molt de és veritat, es cuida molt el que diria el sector purament, no? D'hotelers, de gent que fa activitats turístiques i tal, de mostrar lo millor que tenim en cada destí turístic, no? I els instruments que el propi sector intenta aplicar per a mostrar que intenta cuidar els impactes, evidentment, pues són les declaracions que n'hi ha ja tots els anys de grans empreses de responsabilitat social corporativa, on expliques què és el que fas amb els diners dels teus clients. En els segells que hi ha de qualitat ambiental, tant de la Unió Europea o altres internacionals, en segells de qualitat de les institucions turístiques pròpies, bé de la pròpia autonomia o de l'Estat, hi ha una sèrie de labels, de segells que van garantint o que serveixen perquè les empreses diguin en el nostre àmbit intentem fer les coses bé, però ja el dic, el problema en la transformació brutal que ha hagut en el nostre territori amb fortíssims danys de tipus paisatgístic que afecten a sistemes naturals, que afecten a l'erosió, que tant, en moltíssims casos han tingut l'origen en iniciatives privades per a construir, per a vendre-ho a particulars, per a estar en llocs de més emblemàtics, però que no formen part realment d'una dinàmica turística de lo que entenem en realitat com el negoci o l'activitat turística, no? Jo crec que l'impacte més brutal, el diria, que n'hi ha, és bueno, la transformació que ha produït el turisme negatiu, és la transformació d'alguns espais emblemàtics fantàstics i els han erosionat i els han transformat ja irreversiblement. La contaminació brutal per emissions que es produeixen per transport turístic, per transport aeri, per els cotxes, això també és responsabilitat de les emissions contaminants de l'activitat turística i que cal apuntar-nos com algo a millorar en el futur. I també és veritat que en les societats de menys renta, menys capacitat adquisitiva, la presència de turisme massiu els pot trastocar quines són les seues prioritats i quina és la seva manera de vida. I les societats menys avançades sempre esperen que els turistes que venen carregats de diners puguen facilitar diners fàcilment i tal. I sobre això hi ha molt escrit, no? I vosaltres mateix, quan heu viatjat, com la majoria dels oients, quantes vegades no el planteges si realment hauria de donar-li jo uns bolis, unes camisetes, uns caramels o unes monedetes a aquestes persones que pateixen fam i que vivim en països o en llocs de dificultat, no?, per accedir, o no deuríem ensenyar-los i acostumar-los a que vinguin a demanar-nos l'almoina i que això sigui l'objectiu diari d'aixòs xiquets, no? Que és com és la millor manera d'actuar, no? I ahí tenim en ocasions un dilema ètic, perquè igual fem més mal que bé donant-los eixa miqueta, però no ensenyant-los o no provocant altres canvis, no? Polítics i socials en aquestes destinacions perquè aquestes persones visquen en condicions dignes, no?
Sí. Bé, més o menys jo, el que volia plantejar-te jo, Joan Carles, ja ho has comentat, però si no és massa compromís, algun cas concret d'aquest de construcció desmesurada que s'ha camuflat com a reclam turístic, quin podria ser? Perquè per a mi, ara en el meu cap tinc, per exemple, tota la zona d'anant a Torrevella. Tota aquesta part, jo m'ha quedat, sempre comento el mateix quan parlem de temes d'aquest, tot destruït, totes les muntanyes se les han carregades.
Sí, n'hi ha llocs que la construcció residencial, és a dir, ocupant una gran part del territori, ha fet molt de dany al territori. És a dir, al final, la gent va allotjar-se ahir perquè veuen que tenien en el seu moment uns crèdits molt barats dels bancs o molt fàcils en hipoteques i tal, en un moment en què els diners es anaven regalats i tots pensaven que mai en la vida s'havia donat la possibilitat de que baixaren els preus dels apartaments, per dir-ho, no? D'aixòs tipus d'actius. I ara hem descobert que sí, que baixen. Entonces, ningú pensava que això podia ser. I ha hagut, sobretot, des del meu punt de vista, una debilitat dels responsables polítics locals i autonòmics. És a dir, era molt difícil posar-li fre a unes expectatives a curt termini que tenia la ciutadania de generar molts ingressos i guanyar molts diners. És veritat que aquells polítics del signe que foren, que intentaven posar-li fre a aquest creixement desmesurat i aquesta transformació brutal del territori, la majoria més un, sempre, dels votants, els tirava fora de la governabilitat. És a dir, com teníem que explicar en el curt termini, en l'espai que són 4 anys de contesa electoral, que allò que estem fent té uns efectes a més llarg termini nefastos, perquè transformes el territori ja irreversiblement, i no per créixer més els territoris en construccions tu eres més ric. És a dir, si per fer un carrer i posar-li vivendes fores més ric, les grans urbes del planeta serien les més riques. En realitat, en termes, diguem-ne, de teoria econòmica un poc marxista, en realitat les vivendes i aquests carrers són els llocs on descansen els factors de producció, els humans, per a després fer algo útil pel matí. Però és que això no dona renta. Això serveix per a descansar i veure futbol per la tele. Els tens ahí a la gent. Però no és en realitat algo. És algo, evidentment, que tira després del consum, tira la demanda agregada, perquè la gent que viu ahí consumix, però i fa reparacions, fa unes compres de béns duraders, però, diguem, el que has sacrificat és molt gros per a dels ingressos que tens en el futur. Perquè aquestes persones tenen que viure d'algo i o porten les rentes d'altres països i se'ls gasten així, que estaria bé, però en ocasions no és així. Uh-huh. I comencen a revendre i a subalquilar i a entrar i abandonar i després manejar urbanitzacions de 50-60 apartaments on 25 no venen, 14 no paguen, 6 volen viure tot l'any, per tots els problemes d'habitabilitat i de residencialitat i de civilització impressionants i que van agreujar-se en els pròxims anys.
I els ajuntaments tenen l'obligació de donar-los serveis,
clar,
no?
Entonces, Debbie, clar, perdona que no t'havia dit un cas concret, perquè n'hi ha massa. Tampoc no qüestions de pobles o ciutats, sí, sinó d'espais en determinats llocs on jo no crec que els responsables han sigut el sector turístic. Els responsables han sigut els promotors del sector de la construcció que han aportat molta riquesa a aquest país, però ells actuaven, a més, com a bones persones, perquè així tots són bones persones, no hi ha males persones. Ells bones persones que intentaven donar jornals, pagar impostos i guanyar diners a ells. Però políticament hem tingut molta feblesa. Mm-hmm. Els responsables polítics són els que donen les autoritzacions, les llicències, aproven espais i aproven els plans generals. Ells són els responsables reals d'una la classe política en general. Mm-hmm. Uns més... I altres menys, i altres gens. però era molt difícil combatre a tota Europa aquest corrent de apunta't al carro, que si no eres tonto i a més estàs posant en perill el futur de la teua família. Com tu vas a tindre els diners ahí parats i vols seguir en un mantenint un bancal de tarongers que no tira avant, un bancal d'almetllers, si el que és millor per als teus fills és que això ho transformes i jugues en dos, perquè si no eres un irresponsable i un mal pare de família. Clar, els arguments arribaven fins a aquest moment on persones dient estaré actuant jo mal, i la confusió mental que n'hi havia i la confusió de perspectiva i la falta de visió de llarg terminisme en la societat i en tots era brutal i esperem que haver après una lliçó, no?
Joan Carles, a mi m'agradaria que ens contares un poc quines són les tècniques i les estratègies vinculades al món de la promoció turística en els últims anys, sobretot durant els anys que tu vas estar treballant a la Direcció General de Turisme.
Pues mira, van acompanyades del canvi en la manera de consumir i d'informar-nos que tenim ja ciutadans. Probablement vosaltres, per a preparar d'esta manera tan fantàstica esta entrevista, s'haureu informat a través d'internet. I és un mitjà bastant ràpid per a accedir a la informació, no? Aleshores, els que decideixen on van a viatjar i on volen viatjar, hi ha un percentatge elevadíssim. Fa alguna consulta de les etapes, algo de les etapes ho fa a través d'internet. I està convertint-se en un mitjà revolucionari. És un mitjà revolucionari per a nosaltres a l'hora d'informar-nos i prendre decisions. Diàriament no sabem totes les decisions que prendrem perquè a través del mòbil o d'internet algo ens farà canviar al llarg del dia el que teníem previst. I ahí és on estan tots els grans administracions turístiques de tot el món intentant veure este fenomen, com el podem aprofitar en termes d'influència, venda i comunicació amb els potencials viatgers. Tant, sobre aquest principi està treballant-se ja molt amb plataformes virtuals d'internet que van intentant saber també tu quines preferències tens, recordant-te quan tu entres a unes pàgines què és el que has buscat, si has buscat més natura o un spa, o t'ha interessat la cultura, o t'ha interessat un event esportiu. Intentar saber totes les persones que van per el món entrant en aquestes webs o en aquestes diferents dissenys que hi ha de xarxes socials, a través de correus, etc. Intentar captar per on van les necessitats i les preferències dels usuaris d'internet e intentar influir-los per a que recomanen o per a que vinguin al nostre país. Per tant, ahí tenim una finestra d'oportunitats espectacular, però que la té tot el món. És a dir, som capaços ara d'arribar a qualsevol lloc del món i donar informació a un cost que tendeix a zero. La unitat d'informació tendeix a zero. Per això, per exemple, en Madrid vam decidir, en 3 anys, vam baixar pues, quasi a la meitat el número de fires presencials que per tot el món eren llocs tradicionals on tu anaves, mostraves la teva oferta en uns estands, rebies a empresaris, rebies a possibles visitants, els informaves i intentaves ahir mostrar la teva oferta concentrant a molta gent en un punt, en una ciutat determinada perquè vinguera molta gent ahí. Ara ja no cal fer aquestes concentracions, han quedat unes quantes fires fortes, però la gent fa negocis i s'informa i es recomana i compra a través d'aquesta gran maranya, no? de que s'ha tornat a internet i que sabem que és important i que això ens acompanyarà la resta de les nostres vides, però no sabem al final tampoc molt bé com.
Per això, o sigui, que és cert, no? Això que diuen, qui no està a internet no existeix, no?
Qui està a internet existeix, però com ell acabarà comprant un viatge per a visitar-nos... Tot això li acabarà formant-se-li ell, la seva idea, la seva motivació i tal, perquè algú del que influís, del que està en ell, d'en qui viatja en ell o tal, haurà aconseguit informació per internet. perquè abans l'aconseguien. Com s'adquiria la motivació per a desplaçar-te a viatjar? A través de l'educació bàsica, el consum de cultura, de llibres, i sobretot la televisió, els grans documentals i els grans reportatges de tot el planeta que descobrien els països, i això ha sigut la font de... I el cinema.
El cinema també. Important.
Moltíssim. Clar, ara tots aquests mitjans canvien quan comences a estudiar les enquestes que publica la pròpia administració sobre ús d'internet i veus que els infants i els adolescents passen més hores davant de l'ordinador amb xarxes socials que cap altra activitat d'entreteniment diari. O sigui, hi ha de les activitats d'entreteniment i disbauxa de relax, i això és la més important. Aleshores, per ahir, i això són els futurs consumidors, perquè nosaltres, que tots els que d'esta taula bé que som jovens, però diuen els especialistes en màrqueting que el 80-90% de les nostres preferències ja les tenim decidides. És a dir, que ara és molt difícil que ens canvien radical. Nosaltres ja com a consumidors ja ens han modelat i hem arribat a una manera de ser. Ja seguim més o menys uns hàbits, ja és difícil que canviem. Però on poden canviar, incorporar-nos consumidors? En els jovens. I on estan tots els jovens? Ahir. Ahir conversen, els que teniu fills ja ho sabeu, ahir conversen, ahir queden, ahir decideixen, ahir fan rànquings, i ahir aposten, i ahir juguen, no? I ahir és on intenten estar les administracions també col·locant els productes turístics, les destinacions turístiques.
Bé, Joan Carles, des de fa dècades s'ha fomentat el turisme de sol i platja, i això ha justificat la construcció desmesurada de què havíem parlat, no? Tu creus que l'administració realment s'esforça a fomentar de la mateixa manera altres formes de turisme, com pot ser l'ecoturisme, turisme cultural, turisme residencial, etc.?
Cada un, ja, clar, depèn. Si parlem així del País Valencià, pues, l'aposta forta està en recursos que hi ha per seguir atraent a la gent per el teu clima, per les teues platges i per l'estètica de la costa i l'estil de vida de la costa, i a partir d'ell sí que n'hi ha una gamma de productes en l'agenda de la Generalitat Valenciana, tenen un portfoli de productes on intentes dir, bé, però si tu t'agrada la bicicleta muntanya tens això, si t'agrada el senderisme tens això, si t'agraden els spas beauty, bellesa, tot això tens aquestes possibilitats, i això existeix i està. Però no tota la promoció de totes aquestes alternatives tampoc crec que li correspon a l'administració. Tenim que veure darrere quantes empreses i quants empresaris estan disposats a ajuntar-se i promocionar-se entre tots ells per a aquest grup de consumidors, de viatgers, que els agraden aquestes motivacions, viatjar per això. I tampoc tenim un gran nombre d'empreses darrere, així en País Valencià. En altres llocs pues, treballen altres productes, no? Però sí que el diria que segueix apostant-se, i n'hi ha més pressió i funcionen millor els lobbies i n'hi ha més força, més múscul en totes les activitats i tots els negocis de les costes, del litoral, no?
Val. Abans estava comentant, Toni, que parlaríem dels creuers, i de fet aquest diumenge passat van atracar tres vaixells dels quals van desembarcar uns 10.000 passatgers, i en el periòdic també se'n va fer ressò, ens comentava que la ciutat de València i les altres ciutats estaven preparades per a traure profit d'aquesta nova tendència turística. Com veus això? Com veus València, per exemple, també, per rebre tota aquesta gent? Perquè n'hi havia una anglesa que deia, jo podré comprar la ruixata després. I això era la preocupació, sí, d'aquesta dona.
Cada un a la seva.
O sigui, que pues, va ser graciosa.
Mira, segueixen construint-se nous vaixells en les factories, no?, que hi ha en el món, i segueixen, per tant, demanant-se per part d'alguns operadors, alguns, diguem, n'hi ha els armadors i n'hi ha els que munten el negoci de creuer, n'hi ha els fabricants, n'hi ha diversos ahir en la cadena que fan que al final algú es faça càrrec de portar un vaixell per diferents ports de distints mars del planeta, no? És un producte a l'alça, és un producte que, sí, sí, que segueix endavant, és una manera de fer turisme que li agrada a molta gent, és un producte també que n'hi ha molta gent que acaba insatisfet, pel que jo he llegit, perquè pues, se senten un poc igual massa tancats en el vaixell, ho proven una vegada, dos, però es tracta de saber si aquest producte és capaç d'atraure gent que cada 3-4 anys fa un creuer, no? I això està un poc per veure encara. La indústria fonamentalment està ubicada en la part de, en Estats Units, en Miami, tota la part d'aquella Florida, tal, tenen el tràfic de creuers més important del món, i en el Mediterrani pues, també és una fórmula en vaixells un poc més petits que en els últims anys pues, pels italians, pels grecs, també pels francesos, pues, s'ha potenciat. València és interessant, ha entrat en circuits, que s'ha promocionat com una ciutat interessant, no de les grans ciutats, però interessant, i ha pegat un bot espectacular per a visites d'un dia. L'any passat, per exemple, van arribar a vora 200 vaixells de creuers que va emportar al voltant de 380.000 passatgers a la ciutat de València. És cert que pernocten en el vaixell pràcticament tots, que peguen una volta per el dia, que aquest dia les motivacions per a gastar són altes, és a dir, estic poquet temps, gaste molt, doncs em ve i torne. Mm-hmm. És interessant. I la veritat, Alacant ha anat un poquet a la baixa, per Alacant, per exemple, va agarrar molt mala fama en el tema dels tironejos, dels xicotets robatoris. Mm-hmm. Això s'escampa molt i és molt negatiu. Dona males opinions, després entre en internet i tal, no? Mm-hmm. I València, pues, de moment, està pujant. És a dir, en 2011 han vingut un 100% més de vaixells que en 2009. Mm-hmm. Alacant era el que va començar potenciant molt bé tot aquest tema, però bueno, ara pareix que ha recuperat l'arribada de vaixells. Pels meus dades que he consultat fa un rato, m'han dit 57 vaixells a Alacant, en 2010 47 vaixells. Bé, és una indústria que jo crec que augmentarà, a la que es volen apuntar també, i això tinc algunes preguntes que m'han fet darrerament a altres ports del País Valencià, que bueno, si tenen les condicions de calat i poden accedir a tal, ho faran, però si no, però en fi, intenten apuntar-se a moltes ciutats, o sigui, endavant. Sí, però clar, és difícil és després, no? Portar grans vaixells allí que a voltes no poden entrar o tenen que entrar a la zona de més lletja del port, no? Clar. Vull dir, la zona de mercants, de mercaderies pesat, i entonces també tenen que accedir a arribar a un lloc del port bonic.
Clar que sí. Bé, Joan Carles, i ja per acabar, quins són els països emergents en aquest sector que disposen de les infraestructures i serveis bàsics i que ens recomanaries visitar, evidentment?
Ah, pues, jo m'agradaria anar a molts que no he pogut anar. Era recomanar-te-los, no?
Ens ho dius i anem tots.
No, però a veure, per exemple, països dels que els parla molt, vale? Dels que jo puc parlar molt dels meus alumnes perquè en dades estan creixent molt bé i tal, no? Per exemple, anem a llocs exòtics, tota la part de, per exemple, Malàsia és un país que està aprofitant-se molt bé de la pèrdua de competitivitat de Tailàndia. Llavors, Tailàndia estan pegats, Malàsia té grans selves, té grans resorts i té preus més barats que anar a Tailàndia i estan pegats. Llavors, Malàsia està pujant de manera fantàstica i és un lloc bueno, pues, al que m'agradaria anar, no? En la part d'Orient Mitjà, pues, bueno, estan desenvolupant infraestructures molt espectaculars, a l'estil d'estes de València, no? Que s'han fet en els darrers anys, i bueno, pues, tots els Emirats que hi ha allí, Qatar i tal, tenen visites cares, però ja n'hi ha complexes, vull dir, paquet tot incluït i tal, i així des de Londres, i així des de Berlín i tal, que es pot fer una visita, eh? Després la part d'Àfrica, pues, Àfrica tens dos grans zones, no? Te'n vas allà a la part d'Àfrica del Sud i la illa que més promocionen també turoperadors espanyols en interessos allí, pues és Zanzíbar, està allà per Tanzània, o Madagascar, tota la part, diguem, que dona a l'oceà Índic, és preciosa. I la part, bueno, a mi m'encanta molts llocs, per exemple, de Marroc. O sigui, és encantant-me este país, la part interior, perquè té una gran proximitat cultural a la nostra manera de viure, no? I innegable. Entonces, és un país també que trata molt amablement els turistes i que a mi meravella, no? La part de Latinoamèrica, pues jo seguiria recomanant, diguem, la part dels Andes, més que la part de Brasil o de la part atlàntica, no? La part dels Andes, pues, Bolívia és un país en unes possibilitats impressionants, és un país per a disfrutar, és un país amable, és un país que té 10 milions de persones i és una volta i mitja, crec, més gran que l'estat que Espanya, en quilòmetres quadrats, i bueno, té unes muntanyes i uns, per exemple, Bolívia és un país difícil, però un país d'aventura, molt interessant, i si no, pues, el noroest argentí és fantàstic, en Salta, Jujuy, tota aquella zona és impressionant, o bé la part de xilena, no? I bueno, i si li peguem així un poc la volta, pues la part també, per exemple, de Mèxic, molt coneguda així en Espanya, però que convé anar també la part de Cancún, la part atlàntica, no? O Cuba, tota la part del Caribe. Ahí hi ha desenes d'illes on acudixen, alguns són més espanyols, altres holandesos, altres americans, canadencs, però reparteixen ahí el Caribe i n'hi ha moltíssim per a triar, no? I però bé, i així dins, molt proper, se n'anava molt lluny, pues segueix havent destinacions molt poc conegudes i que mereixen una visita. Per exemple, Pego i les valls, la vall de Gallinera, la vall d'Ebo, la vall de Laguar, són visites obligades per als valencians, si realment se volen dir que coneixen la seva terra, no? Però si vols anar un poc més enllà, pues des de Morella, que és una visita també obligada, fins molts pobles de l'interior, fins Monòver, Petrer, tenen el seu encant, la veritat, com a pobles, no? Alcoi també ha canviat la seva mentalitat en els últims 7 o 8 anys i comença a ser un poble en una més major vocació turística, no? Abans era tenir una clara vocació industrial i gitava a la seva mà d'obra, la gitava pront entre setmana perquè el dia següent en la fàbrica a les 6 del matí seguirà produint sense una goteta d'alcohol en el cos. Per tant, allò estava tot, diguem, preparat perquè la gent no tinguera accidents de treball pel matí. Però ja ha canviat un poc la mentalitat, hi ha alguns restaurants gastronòmics, hi ha alguna oferta ja lúdica, nocturna, interessant, a part de tot el modernisme i el que és el seu modo de vida i la seva història, que també mereix una visita i una pernoctació.
Jo un poble que he vist que s'ha espavilat molt per a facilitar les visites als turistes, sí. I això és Llíria, que a més té molt de patrimoni i han posat, han facilitat, perquè el problema del patrimoni moltes vegades és que és difícil de visitar pels horaris,
clar,
i tot això. El Llíria, jo he vist que quan... En fi, però n'hi ha molts casos.
Has dit un poble molt interessant i un tema molt interessant. Tenim moltes coses que mostrar, però quan tu vols mostrar a algú i que disfrute, li ho tens que explicar, li ho tens que fer interpretable, té que saber interpretar això. I és com si... imagineu que vos arriba així quatre xinesos des que venen a estudiar al poli. I ell hi va i diu, vaig a fer-vos una paella.
Una crosta.
Es porta a casa, es fa una crosta, se la mengen i se'n van. No han disfrutat la meitat que si ella els interpreta I aquests ingredients, per què són eixos, d'on venen, per què es fa així, per què s'utilitza aquesta cassola, quan es feia, per què s'utilitza això en Pasqua i se'n van tal. O sigui, en el moment que tu interpretes el que està passant al voltant d'aquest plat, l'experiència és inolvidable i, i comença a ser algo que es diu ara en turisme i en tots els productes experiencial, algo que afectarà ja a la teua manera d'entendre i de veure la teua vida, inclús. Això seria lo ideal.
Molt bé.
Moltes gràcies, Joan Carles.
Gràcies a vosaltres.
I ara escoltarem Sense tu, del grup català Teràpia de Xoc.
Esta nit és tot fosc. Estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi i els teus ulls són brillants i un somriure extravagant i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. No, no. Si no estàs aquí, si no estàs amb mi, jo no et puc mirar, jo no et puc sentir. Si no estàs aquí, si no estàs
estàs en Pleiades.
En la 102.5 de l'FM.
En Pleiades millorem el llenguatge.
Comentem les paraules ancorar i escorta, que estan relacionades amb el tema de què ens ha parlat Joan Carles Cambrils avui. Escoltem les frases que ens llegeix Toni.
La nau ha ancorat a mitja llegua de la costa. Durant el viatge a Egipte hi havia excursions en què teníem escorta militar.
Pel que fa al verb ancorar, es refereix a l'acció de practicar la maniobra necessària per tal que la nau, l'almadrava o la boia quedi subjectada al fons amb seguretat. També ens referim a l'acció de clavar l'àncora al fons de l'aigua. En cap cas, el que no hem d'usar és el verb anclar, ja que és un barbarisme. Pel que fa al mot escorta, en el context dels viatges ens referim al grup de gent que acompanya els turistes per tal de protegir-los mentre es desplaça per zones turístiques perilloses. Cal recordar que no hem de dir el barbarisme escolta. I per acabar la secció, escoltem la dita que ens dic ara, Toni.
És difícil que li parles d'algun lloc on no has estat. Ha corregut la Seca i la Meca.
Aquesta dita, córrer la Seca i la Meca, la usem quan una persona fa molts viatges, ho ha vist tot o ha recorregut tot el món. També s'usa per a referir-se a una persona que ha anat d'un lloc a l'altre o ha caminat molt.
I a continuació escoltem la cançó Com dem naix del grup català Gossos.
Aconseguiràs, sé que et trobaràs. Jo et perseguiré si tot et va bé. Pots arribar fins al blau. Si em dones la mà, jo te la donaré. M'escaparé, ens veurem molt més enllà. Ho aconseguiràs, sé que et trobaràs. Jo et perseguiré si tot et va bé. Ho aconseguiràs, sé que et trobaràs. Jo et perseguiré si tot et va bé.
Plèiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
Avui, en Preguntant, es va a Roma, reprenem la nostra sèrie Patrimoni de l'Horta i dediquem l'espai d'aquesta setmana a tres monuments de l'Horta Sud. Que quins són, Toni?
Doncs es tracta de la Torre Àrab d'Albal, de la Casa Vivanco de Catarroja i del Sindicat Arrosser d'Alfafar. La Torre Àrab d'Albal, coneguda popularment i tradicionalment com la Torre dels Moros, es troba avui al centre de la població. Originàriament es trobava als límits de la petita alqueria musulmana que donava origen
al poble actual. Concretament, s'ubica en una petita plaça a la qual recauen dos dels costats de la torre, mentre que hi ha construccions adossades als altres dos costats. Es tracta d'un edifici construït en època musulmana, al segle XI, de planta rectangular i amb unes dimensions de 6 per 5 metres de costat. El sistema constructiu de la torre es caracteritza per l'existència de 4 murs de càrrega, construïts amb tàpia de terra i calç en un encofrat de taules paral·leles. La torre conté 3 cossos diferenciats, coberts per volta de canó. S'hi accedeix per una obertura situada al mur de llevant, al cos inferior. Després de moltes vicissituds que la portaren a passar molts anys abandonada i en estat de ruïna, la torre ha sigut restaurada recentment i en l'actualitat allotja el Museu Etnològic Municipal. Cal dir que la Torre d'Albal no és l'única torre d'època àrab que trobem en la subcomarca de l'Horta Sud. També la Torre Espioca, de Picassent, i la que avui es pot veure al pati de l'Ajuntament de Silla daten d'aquest període. Quant a la Casa Vivanco de Catarroja, es tracta d'un edifici d'estil neoclàssic, elegant i sobri, construït al segle XVIII i ubicat també al centre de la localitat, vora el Camí Real. Es tracta d'una casa de planta quadrangular, amb un pati central, al qual recauen diferents dependències. En destaca la façana, de disseny simètric i imposant, amb balcons a la planta principal i amb finestres i portes allindanades. La fàbrica de l'edifici està realitzada amb rajola massissa, arrebossada i pintada, sobre una base de carreus. En l'actualitat és la seu de l'Ajuntament de Catarroja. Finalment, el sindicat arrosser d'Alfafar es troba dins d'allò que es considera com el nucli fundacional d'aquesta localitat. Fou construït a partir de l'any 1928 com a seu de la societat Centre Agrícola d'Alfafar i d'ací l'anagrama que en remata la portada principal. L'edifici posseix una configuració singular, atès que l'obra està construïda entre mitgeres, però la façana, que resulta molt cridanera per l'esquema compositiu que segueix, anàleg al d'un arc de triomf, i també pel llenguatge eclecticista neobarroc que fa servir, s'avança i sobreïix respecte de les cases veïnes, cosa que la fa destacar encara més. A banda de la façana, allò que més crida l'atenció d'aquest edifici sumptuós és la sala noble, de 190 metres quadrats, decorada amb tocs eclecticistes presos tant del modernisme com de l'anomenat casticisme regional, amb grans dimensions en alçària, que permeten observar un fals sostre decorat amb guixeries. Després de la Guerra Civil, esdevingué seu del sindicat arrosser i des del 1989 l'edifici allotja la Biblioteca Municipal.
I la pregunta d'aquesta setmana és, Toni?
Doncs la pregunta és, un altre dels elements patrimonials de Catarroja és el port que té aquesta localitat en un canal que fa cap a l'Albufera i que ha sigut remodelat fa poc. De l'Albufera, precisament, s'ha tret tradicionalment l'anguila, que és l'ingredient bàsic d'un cèlebre guisat valencià que va associat al nom de Catarroja. Ens podríeu dir com es diu aquest plat?
Repetim la pregunta.
Ens podríeu dir el nom del cèlebre guisat valencià que va associat al nom de Catarroja i que té com a ingredient bàsic l'anguila?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que han encertat la pregunta. La resposta, perdó. I el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim l'adreça, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada en què us preguntàvem el nom que rep la Mare de Déu que des de l'any 1999 presideix l'Església Major de Torrent i és considerada com la patrona de la localitat. I ara mateix la resposta correcta és la dona, Toni.
Doncs es tracta de la Mare de Déu del Pòpol. La paraula pòpol sembla que és una forma pròpia del valencià medieval d'anomenar els arbres que avui coneixem com xops o pollancres. L'advocació de la Mare de Déu del Pòpol es troba històricament en diverses localitats, tant valencianes, Olocau del Rei, Xàbia, com catalanes, Vallfogona, Manresa. La imatge de Torrent consisteix en una talla gòtica de fusta policromada, datada al segle XIV. Cal dir que aquesta imatge va tornar a Torrent l'any 1999, després d'una absència de més de 70 anys, i va ser reposada al culte a l'Església de l'Assumpció, on havia romàs fins a l'any 1923, en què fou portada al Museu Diocesà de València. Aquest fet, però, s'oblidà, i durant anys es va creure que la imatge havia desaparegut quan l'església fou incendiada durant la Guerra Civil, l'any 1936. Però l'any 1993 la imatge fou identificada al Museu de la Seu del Cap i Casal i es decidí llavors retornar-la a la seva localitat d'origen.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Maria Cervera Puig. Maria, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. I en l'apartat de notícies de l'APNL, volem comunicar-vos que l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística imparteix cursos dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2. Aquests cursos van destinats al personal de la Universitat Politècnica, PAS, PDI, alumnes i membres de l'Associació Alumni. Els cursos comencen a impartir-se a partir de l'1 d'octubre. També volem comunicar-vos que a partir del 10 de setembre podeu trobar la informació sobre els grups de conversa. Si voleu més informació, entreu a la pàgina web de l'àrea en l'apartat Millora el teu valencià oral. Han intervingut
Deborah Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquesta cita de Paulo Coelho sobre els viatges. El que està acostumat a viatjar sap que sempre és necessari partir algun dia.